Bona tarda, Joan.
Què tal, com va? Com estàs?
Bé.
Bé?
Una setmana, ha estat una setmana interessant. Vaig passar el cap de setmana a Oslo i després me'n vaig anar a París a veure com Messi pues guanyava la setena, el setè Ballon d'Or.
Sí, sí. Com diu Chiquito de la Calzada, o deia, te mueves más que los precios, deia ell, eh? I això és veritat, no pares, eh?
Sí, però si et conviden, què vols fer-hi?
Dic que pues sí, no? I anar cap allà, i anar cap allà. Sí, 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 sí.
Puro futbol, vaig dir, puro futbol.
Puro futbol, podcast, no, Guillem?
Sí, 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 avui l'estrenem. Avui és l'inici d'una aventura nova amb la revista Libero i Peak Media Audio, que és els que ho editen tot. I la idea és una mica el que faig amb el Pure Football Podcast, pels que parleu anglès i ja us ho heu atrevit. Són, bueno, xerrades de futbol amb cafè i alguna galleta i amb calma.
Sí.
I vaig baixar... Crec que ho explico al principi d'aquest episodi. El primer episodi és en Paco López. Venia, parlant de viatjar, venia de... vaig esmorzar a Transnístria. A migdia estava a Moldova, que és un altre país.
Carai.
A Istanbul vaig fer el cafè de la tarda i vaig sopar a Barcelona. I a les 6 del matí del dia següent agafa el tren cap a València perquè així ja has quedat en Paco López a fer el podcast. O sigui, estava mort.
Perquè tu, Guillem, vas arribar amb una mà davant i una darrere a Londres fa què, 20 anys, 25, i ara ets el periodista referència del futbol europeu, no? Quasi. O del futbol espanyol a la Premier, entre cometes, no?
Sí, la veritat és que va ser, com dius tu, no hi havia periodistes que anessin a Anglaterra a sobreviure. Hi havia els 4 o 5 corresponsals que vivien a Londres i que venien pues, pagats per el País o el periòdic o qui fos. A més, periodistes esportius no n'hi havia ni un. Jo no vaig començar a periodisme esportiu, vaig començar a periodisme, però vaig aprofitar una visita del Larguero, perdona'm que ho comenti,
no, per favor.
A Londres, José Ramón de la Morena, allà hi era el Ferran Correas, que aleshores era l'editor o cap de redacció de Don Balón.
Sí.
Vaig començar a treballar a Don Balón, jo era el corresponsal de lectures per aquesta època. I no res, i vam començar a treballar junts un any, em vaig assabentar que Sky tenia els drets de la Lliga Espanyola, els hi vaig trucar, dic, vull fer un reportatge sobre vosaltres a Don Balón, que no va sortir mai, el reportatge era perquè em coneixessin, i em van dir, vine a l'estudi, i vaig anar tot el ben vestit.
Com va sempre, eh?
Bueno, aleshores...
Aquestes camises de vegades de palmeres i tal, que...
Sí. Això ja és més modern, diguem-ne. Sí. Aleshores no tenia ni jaqueta ni res. Un amic meu tenia un traje, li vaig dir, ostres, puc utilitzar el teu traje, però jo tenia 80 quilos i el 120. Em anava grandiós. Tenia el cabell així llarg i tal, i a arribar a l'estudi de Sky em diuen, bueno, doncs et seus aquí, davant de la càmera i al costat del presentador. ¿Cómo? Diu, sí, que presenta, o sigui, avui estàs tu de convidat al programa. I a la mitja part em van dir, mira, volem fer un programa resum de la Lliga Espanyola, ho vols fer? Vinga, endavant. I un cop estàs a la tele ja saps el que passa, que surten altres coses, i bueno, això va ser el 97. Per tant, vam vendre Lliga Espanyola durant molt de temps.
Sí.
Recordo preguntar a la Lliga i a la Federació aleshores, hòstia, doneu-me entrevistes, que aquí hi ha molt d'interès i tal, van passar de mi. I bueno, la lluita va continuar així fins que va arribar Beckham, va canviar tot una mica, després la era del Barça i del Madrid que va fer que fossin els dos equips més seguits del Regne Unit, a part del Manchester United. I bueno, han baixat una mica, però encara hi ha moltíssim interès.
Sí. Escolta, doncs tu que tens moltes connexions i bones allà, deixa'm preguntar-te un parell de coses. Tu creus que hi ha moltes opcions que Ferran Torres acabi al Barça o creus que n'hi ha poques?
Coses que són veritat. Una, que Ferran Torres no està a gust ara mateix, perquè tot i que està lesionat, potser pensava que a aquestes altures ja seria, si no titular indiscutible, tenir més opcions, no? De quan et surtin bé les coses, continuar, tenir continuïtat, que no l'ha trobada. Per diferents raons, és un equip que rota molt i que necessita que els jugadors estiguin molt frescos per atacar i per defendre, etc. I el Pep ha decidit pues, que entrava i sortia de l'equip. Això al Ferran jo crec que li posa una mica nerviós. Això primer. Segon, ja ho ha dit el Pep, però noto que no se li ha donat molta importància, no regala res al City.
Sí.
Res de res. O sigui, si t'ha costat 25 i ara mateix estem parlant d'un titular de la selecció espanyola, has de demanar 50 o 60. Tres, aquí ja m'heu d'explicar vosaltres com pagaria el Barça això. És a dir...
No sé si sabré explicar-t'ho.
No, per això.
Jo d'entrada et diria que segurament no podria.
És que jo crec que no. Ara, una cosa que li ha passat al Barça, que jo crec que no se n'ha adonat, o en fi, no sé, és que ha desaparegut de les converses en els mercats. Ja. I ara, de sobte, ja estàs parlant que si Haaland... però bueno, pots parlar de Haaland... que si Ferran Torres, que si Azpilicueta, ja torna a ser una altra vegada un lloc on els agents saben que poden picar a la porta. Una altra cosa és que després passin coses, que jo crec que passaran poquetes.
Escolta, i tu creus que hi haurà molts clubs de la Premier que picaran o ja han picat a la porta de Dembélé?
Ho dubto. Ho dubto perquè seria fer el producte més car, això per començar. No l'hem vist encara 3 mesos seguits fent el que va fer l'altre dia contra el Benfica.
Ni 3 mesos ni 3 setmanes.
Clar, és que és això. O sigui, què passa a la Premier? Per què la Premier està per davant de tot? Pues perquè cobra molta pasta, això sí, però perquè està molt ben organitzada i allà on vas, a l'oficina on vas, està el millor. Està el millor. És a dir, no es fitxa perquè sí, ja no es tira els diners com abans. Després sempre hi ha la cosa del ric, no? Que si es veu desesperat, pues fa un esforç i jo què sé, per exemple, perquè el Newcastle ara tingui el nivell que ha de tenir, que volen tenir, hauran de fer una sèrie d'inversions que potser estaran per sobre del preu de mercat, no? Qui sap si podria ser un Dembélé o un Coutinho o un d'aquests. Però dubto que ara mateix els equips on el Dembélé volguessin anar, no? Manchester United, City, Chelsea, Liverpool, dubto que estiguin pensant en ell.
Molt bé. I el Quique et vol fer una del vostre espanyol.
Mm-hmm. Del nostre espanyol, que es diu Raúl de Tomàs, que és el davanter. L'espanyol va pagar 22 milions al Benfica al gener prepandèmia. Ara, la clàusula és de 70 milions i el xaval fa gols a cabassos. Té marcat a la Premier?
Total. Total i absolutament.
Ai, Quique.
Sí. I sé que hi ha equips que tenen informes molt positius, no només de la seva manera de jugar, de la seva manera de finalitzar, de la seva personalitat també. I jo estic d'acord amb el Vicente Moreno, que no ha arribat a la seva millor versió encara, que encara hi ha bastant més. Per tant, lo intel·ligent, i aquí jo crec que parla més el cor que el cap, és quedar-se al Raúl de Tomàs un any o dos més, que exploti, i aleshores en lloc de 30, 40 o 50 que podries emportar ara, igual t'emportes 80 o 90. És que estem parlant de gols. I allà on vagis tothom necessita un davanter. A veure, el City necessita un davanter. No l'ha tingut mai, un davanter centre, el Kun Agüero, no? Però ara el necessiten. El Liverpool és un altre tema. El Manchester United, lo del Cristiano, ara quan li toqui pressionar ja veurem, en fi. Allà on vas sempre es necessiten gols. El Chelsea no està molt convençut del Timo Werner, per tant intentarà vendre-ho a l'estiu i és un dels clubs que el RDT li fa entilint.
Molt bé, doncs entesos.
No t'has quedat molt tranquil.
No, sí, no, el que jo vull saber és que si a l'Espanyol ha ingressat 70 milions per aquest noi, què farà l'Espanyol amb aquests diners? Clar. Que és el que és fitxar bé, és a dir, quan ingresses molts per Borja Iglesias i treus portes a Caleri, te'n vas a segona divisió. Pues us veurem què passa, no?
Molt bé. Guillem, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns. Sort en tots els fronts amb el podcast i amb tot el que fas.
Gràcies i us continuo escoltant.
Igualment, parlem. Adeu.